Xerrades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui volem començar Plèiades amb una frase de la poetessa Carmen Conde. La poesia és el sentiment que li sobra al cor i tix per la mà. I per parlar-nos de poesia tenim amb nosaltres Estel Julià. Benvinguda, Estel.
Hola, bon dia.
Bon dia. És un plaer tenir-te amb nosaltres. La nostra convidada, Estel Julià, naix a València. És diplomada en gestió i administració pública per la UPB. El seu treball final de carrera va ser premiat pel Ministeri d'Educació i Ciència l'any 2007. Al sexto certamen universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica. És membre del taller de poesia en valencià de la UPB. Col·labora amb la premsa local MV7 Informa, revistes virtuals i mitjans de comunicació com UPB Ràdio, UPB i TV i Ràdio Diane. Ha dut a terme performances i ha coordinat a València el recital simultani Poesia contra la barbàrie. Dirigeix el taller de poesia en valencià per a xiquets i xiquetes Xipoetes i el taller d'autor Poesia i Llengua. La seva obra poètica bilingüe, encara que inèdita, l'ha publicada en part l'editorial de la UPB en antologies de poesia en català. Des del 2007, edita, dissenya i manté alguns llocs web, entre aquests podem esmentar el lloc En el Andén, on es poden consultar els seus textos. Estel, ens crida l'atenció que una persona diplomada en gestió i administració pública per la UPB es dediqui a la poesia. Podem establir alguna mena de relació entre aquesta carrera i la poesia?
Bé, això és una bona pregunta. Dir-te que en principi no té cap relació i, de fet, quasi m'obliga a fer una xicoteta retrospectiva de com vaig aplegar al món de la poesia. Bé, no puc dir-vos que vaig guanyar en 7 anys el primer premi del col·legi, ni tampoc vull dir-vos que escric des de sempre, perquè vaig aplegar molt tardanament a este món, i que no dic a la literatura, evidentment. Però vaja, jo crec que va ser una mica al voltant de quan vaig començar la carrera sí, a la Politècnica de Gestió i Administració Pública, ja per l'any 2002. I bé, recorde que les primeres lectures de poesia varen estar condicionades a la mancança de temps que tenia. Sempre duia algun poemari a la borsa i això es va convertir en algo habitual. Entre descans i descans, doncs, una mica alternava el desconnectar de textes, de les assignatures, de les lleis que en aquell moment estava estudiant per a poder aprovar la posició i donaven l'oportunitat d'abstraure'm durant una estoneta, no? I, bueno, en este temps la meva biblioteca és molt recent, però encara que té pocs volums, n'hi ha poesia més nova i poesia més clàssica i inclús llibres antics, d'antics poetes, perquè el llibre és un món que m'agrada moltíssim. I, bueno, només que volia aclarir també que jo vaig aplegar a la poesia en la meva llengua materna, que és el castellà, encara que el valencià ha estat tota la meva vida al voltant meu. I, de fet, això va ser una raó molt, molt important per a mi per tal de fer una mica el propòsit d'incorporar activament la llengua i anar treballant-la. I encara que vaig fer els cursos de valencià inicial i he anat aprofundint poquet a poquet fins a incorporar-la a l'escriptura i, de més, sense abandonar, clar, l'escriptura en castellà. I pràcticament també no renuncia al coneixement que altres llengües es poden donar, no? Com l'anglès o el francès, i recentment la gran descoberta de l'italià. És a dir, una mica puc resumir-ho en això.
Val, de fet, moltes vegades veiem que hi ha persones que es dediquen al camp de l'escriptura, però no és el seu treball habitual, val? En el teu cas doncs seria així. Aleshores, quin és el motor que fa que l'escriptura es transformi en una necessitat? Què et fa escriure?
Efectivament, com has dit, no és el meu treball. I bueno, la veritat és que això en part té un cost d'oportunitat, si ho traslladarem a termes econòmics. Amb molt de sacrifici, perquè evidentment molts caps de setmana me'ls passe una mica sumida en lectures, revisions, planificació de continguts d'algunes activitats que duc a terme, com són els tallers, i bueno, dedique, hi ha gent que dedica el seu temps lliure a veure la televisió, i jo, no és el meu cas, evidentment, preferís fer altres coses, no? que són totes al voltant de la literatura, especialment la poesia, i que són el leitmotiv que em dona, si em permeteu la paraula estrangera, per seguir endavant, i que l'escriptura, a més, siga un motor de retroalimentació, no? Per tal de fer noves treballes, de llegir i aprendre d'altres escriptors que han escrit abans, i fer recerca de bibliografia, que això és realment el que fa nodrir-te, no? En quant a la literatura. El resultat al final és obrir una finestra diferent a la que quotidianament tenim, i exercir, si se pot fer, no? Exercir l'ofici de poeta, com deia Cesare Pavese en el seu assaig famós, no? Sí.
Bé, hem visitat el teu blog d'internet, que s'anomena En el Andén, i ens ha quedat una pregunta, no? Ens ha inspirat la visita una pregunta molt general, que ens agradaria que ens contestares. La pregunta és, per a tu què és la poesia?
Bé, en primer lloc, dir-te que agraïs, que us vos agraïs que l'interès que haveu posat, no? Per fer una mica tasca d'investigació en les coses que faig. I bo, dir que, com efectivament consta al blog, per a mi la poesia és, en principi, un mitjà de comunicació obert, no? I dic obert perquè el lector, quan obri el llibre, se troba en un altre món, en un altre univers, no? Mitjançant la poesia podem accedir a un univers que, en el que es veuen les coses, pot ser d'una altra manera, no? I allò suposa una realitat diferent a la que normalment la nostra ment racional la categoritza, no? El poeta normalment escriu al voltant dels sentiments, dels somnis, i ho fa a més en colors diferents i en matisos molt peculiars, no? El lector, que està a l'altra banda, és el que interpreta, i pot ser que emeta la seva pròpia opinió, i en qualsevol cas el que es genera és una altra percepció, que a més té que veure en alguns factors que jo considero vitals, no? Que és la forma d'entendre les coses del lector, la seva experiència i, sobretot, l'estat anímic també. Per tant, dit això, suposo que per a mi també la poesia és un estat d'ànim, no? Un estat de l'ésser en el que te dona l'oportunitat d'obrir nous camins, i que, aprofitant la avinentesa d'una lectura o un moment, qui sap si el mateix lector s'atreveix en un moment donat a escriure el que mai havia pensat que escriviria. I bueno, com haveu comprovat, al final el manifest se tanca dient que poesia al poder. Però, en tot cas, voldria que s'entenguera de manera que aquesta afirmació hauria de ser presa com una deixada de constància de que n'hi ha una necessitat en el món, de que la poesia existisca. I en relació a això, vull en tots els respectes, parafrasejar una mica Armar Granell, que és un dels nostres poetes, i dir que els poetes són els éssers més antics que hi ha al planeta, a banda dels dinosaures.
Clar. Estel, tot escriptor té un referent. Quins serien els teus?
Bé, això és una mica complicat. Fer una llista em sembla una mica una inutilitat, perquè seria molt llarga, no? I reduir-la a uns quants, pues, doncs, també em semblaria injust, no? No esmentaré a ningú expressament, només dir que els meus referents sí que són autors i autores que no només escriuen poesia. M'interessa moltíssim també, tant si escriuen en valencià com en castellà, inclús en altres llengües, en les que sóc capaç de llegir, entendre i m'agrada. També els gèneres no crec que siguin limitatius a la poesia. De fet, m'agrada llegir altres coses d'escriptors clàssics, més contemporanis, inclús també coetanis, companys que escriuen i que te poden aportar coses i t'agrada llegir-los i, per supost, a partir de la posada en marxa dels tallers és estupendo i crec que convenien llegir als més jovenets perquè en ells està el futur de la literatura i de la poesia. I, no sé, per tancar aquesta qüestió, dir que cada dia sorgeixen nous referents i que bueno, tot es posa a la rentadora, es barreja i després ho traus a la llum i te dona la teua veu pròpia d'alguna manera, no?
Val, i en eixa rentadora que tu dius, hi ha alguna poetessa que t'hagi marcat així l'estil o la manera de fer? T'ha marcat alguna poetessa en concret?
Bueno.
O també no podíem fer cap llista ni dir cap cosa, perquè exclouríem gent.
Sí que podria dir coses,
digues.
Però en primer lloc la paraula poetessa a mi no m'agrada molt. Ho tinc que reconèixer, pot ser una mica influïda per la connotació una mica despectiva que se li ha donat en alguns moments puntuals en la història. Jo preferís dir poeta a la persona, siga home o dona, que escriuen. Ho veig més escèptic, no? Dins de lo que és el paper de la dona en l'escriptura, Pense que ha estat prou amagat, no? Les dones normalment han tingut fama d'escriure, però si pensem bé, han escrit fora dels gèneres literaris. Pensem en els diaris, per exemple, un gènere que ara, per exemple, sí que cobra més importància com a subgènere dins de la narrativa, però que pràcticament havia estat molt relegat, no? Encara així, són més els homes que publiquen diaris que dones.
De tota manera, hi ha moltes que utilitzaven pseudònims masculins,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Era una manera d'infiltrar-se en aquest món i aconseguir la publicació. Malgrat això, els homes seguien publicant en moltíssima més quantitat, no?, que les dones. Les raons, suposadament, pense que la societat reflexa, és un reflex de la pròpia societat, no? La societat viu un context específic molt determinat i això es trasllada a la literatura, no? D'alguna manera també la incidència és en la poesia encara que siga un gènere més minoritari. I també pensem en la nostra història, en la república, la guerra, la dictadura, la transició, és a dir, ha sigut una societat que ha passat molt lentament, ha sofrit una transformació cap al trencament d'uns estereotips masclistes, no? I la mancança de les dones en les antologies, per exemple, com a referent, ha sigut palesa, és a dir, les dones han faltat de les antologies i poques recullen els noms de dones. També vull posar dos exemples d'un oblit quasi flagrant, no?, que s'ha comès en la literatura, i és dos poetes, per exemple, que nasqueren al 1907 i 1916, com són Concepción Gutiérrez Torrero i Pura Vázquez, una en Córdoba i l'altra en Ourense. I han sigut dones que han estat a cavall de diverses generacions literàries com el caliu de la generació del 98, del 27, inclús el postisme i la de postguerra, que han estat ahí una mica juntes. I aquestes dones han tingut una obra molt extensa en poesia, narrativa, teatre, assaig, periodisme, inclús, per dir-vos que Pura Vázquez va ser, a més, la primera dona que va escriure en la seva pròpia llengua materna, el galec, i va escriure en els diaris de l'època de la postguerra en Galícia, és a dir, que va ser un cas tot bilingüe i totalment insòlit en la situació que vivia Espanya en aquell moment, no? Uh-huh. Són dos treballes per a mi oblidades i que sense dubte tenen paral·lelismes molt interessants que bueno, donen per a una bona tesi literària. No? Després, si s'apropem més als nostres dies, veurem que, per exemple, en 2002, en un encontre de dones escriptores i especialment poetes que s'ha estat fent durant molts anys, Anna Rossetti, Cristina Peri Rossi i Clara Hanes varen ja reclamar expressament una majoria, o sigui que es difonguera molt més la producció de l'escriptura de les dones. I això estem parlant del 2002, per no dir que, curiosament, la primera dona que va guanyar el Premi Nacional de Poesia en l'etapa democràtica va ser Julia Uceda al 2003. Abans només que ho havia guanyat Carmen Conde en el 65. I bueno, ara mateix, al 2010, només que teniu que passejar-vos per la xarxa i veureu com dones, poetes i escriptores aprofiten el món de les noves tecnologies per obrir la seva pròpia finestra, no? I fer un esforç i donar visibilitat als seus escrits. Jo crec que hem de parar també una mica ara mateix també en les antologies que s'estan publicant actualment, que per cert vaig escriure un article este mes passat de gener i en el que feia un xicotet estudi al voltant d'unes antologies que tenia per casa. I que poquetes varen ser les que vaig trobar que n'hi havia un número paritari d'homes i dones. És a dir, que suposa que tot això suposa un avanç, però encara així el temps, el treball, entre totes, suposa que canviarà. I sense fer de magogia ni posar-me una banderola de color morat, pense que s'acostarem cada vegada més a aquesta normalitat que jo entenc com una situació desitjable en la que la presència de la dona estiga ahí i sense més qüestió. Això seria...
Sí, això és el que comentàvem l'altre dia també, sí. Preparant l'entrevista, sí. Sí que és veritat.
Bé, el que tu comentaves, jo pense que no... Sí, efectivament és cert que s'ha produït aquesta marginació, en certa manera, o relegament
de la
dona en el món
poeta.
De la poesia, però jo crec que no corre únicament en el món de la poesia, sinó que també en el món d'altres arts ha passat el mateix, no? Jo recordo l'altre dia estava mirant la pel·lícula Coping Beethoven, no sé si la coneixes, en la qual hi ha una xica que ella vol ser compositora, però ningú se la pren seriosament, el mateix Beethoven se'n riu obertament i tothom se'n riu d'ella, no? Ella vol ser compositora i li toca simplement dedicar-se a copiar les partitures de Beethoven perquè ningú al final aconsegueix que Beethoven ja li faci una mica de cas, però d'això no.
Sí, és el treball moltes vegades el que està ahí.
I això em va fer pensar, dir, bueno, i si et poses a pensar, una dona compositora, qui podria dir una dona compositora? Poqueta gent, no? Els que no som experts en música no ens venen al cap més que noms d'homes compositors. I si dius una dona pintora, doncs pot ser Frida Kahlo, però
exactament,
tampoc...
Exactament, que per cert estic treballant aquests dies en el personatge. Mm-hmm. Sí.
Vull dir que és sorprenent, quan tu fiques a pensar això, aquesta absència, no, de les dones en totes les arts en general. Mm-hmm. Quan sempre és, no sé, és, segurament és un tabú, però sempre es parla de que les dones tenen molta sensibilitat i en canvi en l'art sembla que és exclusivament per a homes, no?
Se l'apropien.
Com un coto.
Jo
no?
Penso que se l'apropien.
Totalment.
Perquè ells tenen por i no les deixen.
Clar. Mm-hmm.
No, és una transposició del masclisme i la exclusió de la dona que hi ha en altres camps de la societat, doncs també en el camp de l'art s'ha manifestat d'una manera aclaparadora, no? Fins al punt que no te vinguin al cap ni tan sols noms.
Exactament.
No?
Sí.
No, i els noms que et venen al cap és el que comentava abans Elisa, eren pseudònims, perquè la Víctor Català, que tots hem estudiat a classe, val? Amb la seua novel·la
Fernan Caballero en castellà.
Exacte,
també.
Exacte,
George Sand.
I George Sand, per exemple, també. O sigui que sí que...
Bueno, i per posar l'exemple de la Bebe York, que es vestia en un traje d'home, per tal de trencar el seu estereotip de dona, no? I estar ahí en lo que era la literatura, la gran companya de Sartre, Jean-Paul Sartre, però vaig a que sí... Però això és una tasca que tenim tots que treballar, sí.
Fins i tot nosaltres així solem portar més convidats homes que dones, o sigui, fixeu-vos.
Doncs pues molt malament. Molt malament.
No sé per quina raó, però la estadística es decanta més cap a la secció masculina.
Sí, ja ho hem
no
comentat en alguna ocasió, sí que és veritat.
No és de veres, Ari?
Sí. S'ha de dir que el programa són tres dones i osades, eh? O sigui que...
però sempre ho fem per compensar perquè Toni no se senta sol.
Ja.
Molt bo.
Tindria la culpa.
Val, Estel. Sabem que has participat en diferents activitats al voltant de la poesia. Ens agradaria que ens en parlares i destacares les que més t'han agradat.
Bé, jo crec que des del començament he estat explorant les diferents vessants que té la poesia. Jo els anomene universos paral·lels, no? Com ara els recitals poètics, els encontres, les tertúlies, les posades en escena, les performances. He col·laborat en els mitjans de comunicació, com haveu dit, he estat fent també algo de televisió i ràdio i en un periòdic local de Mislata, que és l'MB7 Informa. I bueno, tampoc no és que hagi deixat la poesia, està sempre ahí i estarà i està, però sí que m'he arriscat una mica a fer articles de periodisme, diguem-ne, literari, comentant poetes i poemaris actuals. També esta col·laboració m'ha donat l'oportunitat de trencar-me, d'aprofundir i de desenvolupar l'escriptura en altra vessant, no? Com bé has dit, he participat també en el taller de poesia en valencià, des del que com a membre vaig impulsar una sèrie d'activitats que duguerem a terme i que varen ser molt interessants, com les dues antologies de Poliversos i el projecte cultural de Quinzena de les Arts, que duia dos subprojectes, el de Formaccions i Quatre Llengües, Quatre Literatures. Formaccions el duguerem a terme l'any passat, en el mes de març, abril, i va culminar en una exposició en l'antiga Facultat de Belles Arts, en la que s'exposava art plàstic i poesia. Malauradament, Quatre Llengües i Quatre Literatures no va plegar a desenvolupar-se perquè hi hagué una manca de finançament. I bueno, altres activitats molt importants per a mi i en les que he gaudit moltíssim han sigut els tallers de poesia per a xiquets, no? Sí, poetes i poesia i llengua. Són dos propostes de coeducació, de recolzament, i apropar, que tenen com a objectiu apropar la poesia als xiquets i als adolescents. I aquesta experiència la vaig dur a terme l'any passat en el Col·legi d'Immersió Lingüística que s'anomena Les Carolines de Picassent, que me'n donaren tot el suport i me recolzaren moltíssim. Estava adreçada als xiquets de primària i el taller de poesia i llengua va ser l'estrena a l'IES del Ramon Llull, en el que una mica se parlava de la qüestió idiomàtica i de la relacionada amb la poesia. Altra activitat que també m'ha produït moltíssima satisfacció va ser la comunicació que vaig presentar en el Seminari Internacional d'Estudis Transversals que organitza el grup d'estudis transversals de la Universitat d'Alacant. Va ser posar-me en lo que era la recerca literària, d'alguna manera, i traure-li una mica de partit. Tot està relacionat amb la poesia, però va ser molt, molt interessant. Després també he recolzat a alguns poetes o a alguns grups que han vingut a València de fora i que els he presentat els poemaris, com ha sigut Francisco Zenamor de Madrid o Dana Mael, que és una escriptora d'Itàlia, i l'Associació Cultural La Vida Rima, que també és de Madrid. I bueno, pues, totes aquestes activitats intenté que siguin també no llevar-me la focalització a la poesia no deixa mai de treballar en la meva obra i bueno, pues ara mateix ja tinc tancats, no tancats perquè jo crec que tancar mai tanques, però sí acabats dos poemaris que són En el andén i Zapatos impossibles, que els dos tenen la seva traducció al valencià, al català, és a dir que estic ahí treballant i fent coses i veritablement gaudisc en totes les activitats que duc a terme. Pot ser la dels xiquets és algo més especial perquè estàs treballant en llibres en blanc que a més tenen aquesta innocència tan especial que notes com és un agraïment el que te donen en lo poquet que fas, no? Són molt agraïts i és bo, és molt bonic. Costa molt.
Com els animes? Perquè la poesia sembla que quan anàvem a classe, no ho sé, us agradava la poesia o com? Com estava allò?
A ningú.
A mi no.
A mi sí.
A mi sí. A mi sí que m'agradava. De fet, tinc alguns poemes per ahir, li ho deia, hasta sí. L'altre dia. I n'hi ha alguns que estan bé. Encara m'animaré jo.
Sí,
he pensat de vegades a replegar-los.
Hauries de retomar, sí. No? De retomar eixa vessant. Jo crec que és molt interessant. Els xiques exactament tenen una mica de fòbia a la poesia, però jo afortunadament crec que intento combinar-ho de manera que fent servir els mitjans audiovisuals i la música, inclús no deixem l'art manual a banda, és a dir, els xiquets no només que són constructors de les seues creacions poètiques, pictòriques, i a més construïm entre tots una espècie de trencaclosques que finalment dona un treball de grup. Tot
global. A més, ara, jo no sé si ara a l'escola fan aprendre poesies de memòria, quan jo hi anava, sí.
Doncs jo no tinc ni idea. Ara
sí.
Mateix, perquè clar, jo estic ahí recolzant, però intente sobretot treballar en el vers lliure, encara que és inevitable treballar la rima i la mètrica perquè la sonoritat i el ritme els enganxa també, curiosament. Clar. Però tens que agafar i triar poemes que estiguen en sintonia en els rotllos que estan ells,
ja.
En els de primària, els de primària, i ara que estic preparant els de l'ESO, que enguany farem un homenatge a Miguel Hernández. Ahí és més complicat, és a dir, que vaig a plantejar un Miguel Hernández quasi rapero, és a dir, en l'estereotip rapero...
I que jugue a la consola de vídeo.
A veure si me'ls puc portar al meu terreny. I a partir d'ahí començar a explicar una mica la vida de Miguel Hernández i bueno, a veure què és. Serà una experiència interessant perquè és la primera vegada que m'enfronte als xiques de l'ESO i bueno, pues, també ahí n'hi ha una branca que s'obre i pot ser els del batxillerat, que també és interessant. La part que no he treballat, que és la dels més menuts d'educació infantil, també m'agradaria entrar, però jo crec que això té el seu moment i les coses han aplegat a mi, pues, doncs com tal qual han aplegat, jo les he anat desenvolupant com he pogut i en moltes ganes, clar.
Sí, perquè dies d'aprendre els poemes de memòria, jo recordo que un dels primers contactes que vaig tenir a la poesia va ser que em van fer aprendre de xicotet la canció del pirata d'Espronceda, i encara me'n recordo, eh?
Sí. O les coples a la muerte de su padre de Jorge Manrique, que jo me les sabia de memòria.
I les tres captives, sí. Les tres captives.
O la canció d'Espronceda, com era la d'Espronceda, quina era?
La canció del pirata?
Exacte. Sí, perdona.
Con 10 cañones por banda, viento un poco a toda vela.
Bueno, això eren segur requisits previs que crec que hem passat tots,
sí,
no?
Sí,
per
sí.
A de les golondrines, també.
Sí. A de Becker.
A de Becker.
Sí,
també.
Doncs a la meva escola
ens sabien,
no ens ho van fer aprendre, la veritat.
No.
Ah, no. Jo trobo que vam tenir sort perquè crec que vam tenir professors que ens van fer un poc voler la poesia. Sobretot en l'institut en vaig tindre un. Jesús Silvestre, a més, li dediqué des d'ací, que m'ha agradat moltíssim, van treballar Juan Ramón Jiménez, i la veritat és que vaig voler la poesia a través d'això.
Platero.
Em va agradar moltíssim.
Platero
jo. Però nosaltres la vam treballar des d'un altre punt de vista. Fins i tot ell ens va convidar un poc també que l'entenguérem i que escriguérem. O sigui, li dono les gràcies,
sí,
no?, d'haver-lo conegut.
D'ahir, d'aixes experiències són les que realment t'apropen i te queda un bon tast, no?
Sí.
I no s'oblida, això no s'oblida. Jo estic segura que els xiquets, no sé si se'n recordaran enguany quan vaig al col·legi, però segur que algú dirà, ostres, esta és la que va vindre l'any passat i ens dona la tabarra, que estaven tots contentíssims. Però vaja, no sé, ja veurem.
Molt bé.
Bé, diu Raimon, o canta, Raimon, jo no tinc cançons, em tenen a mi elles les cançons. A tu et passa com a Raimon, Estel?
Estic totalment d'acord amb Raimon, és a dir, jo penso sincerament que en oposició al que suposa el concepte de propietat intel·lectual, pense que el poema és propietat del, no, mai és propietat del poeta, i contràriament ho és. És a dir, si em permeteu, al voltant d'això voldria llegir un xicotet poema en el que estic treballant últimament i que forma part d'una recopilació que es diu Escriure un poema, que són una mena d'aforismes poètics, no? Vos el vaig a llegir i després ja faig el resum perquè crec que és curiós, no? I l'he portat a veure què us semblava. En la poesia, en la possessió, no hi és el poema. En la possessió, no hi és l'home. I el producte de la seua intel·ligència, de vegades rèptil. Mai un poema és propietat d'un poeta, com mai ho és una dona d'un home, propietat als ulls i al pensament de qui llig, propietat a les mans que sostenen el llibre on el poema roman escrit. I crec que ahir se resumís tot també. Estic totalment d'acord amb Raimon perquè la poesia tria el poeta. I de fet el poema està escrit abans, és com que aplega a les mans, una vegada ha succeït al cap, i la tinta el transforma en una creació, i tu ets qui ho fas. I també te tria la llengua, és el que comentaven de vora ja l'altre dia. A mi em tria la llengua. Hi ha temes que no els escric en castellà, me deixen en valencià i no sé per quina raó, perquè ha estat ahí també la llengua en mi, però ha estat bollint tot, coent ahí al llarg del pas del temps, i en un moment donat ix en una o altra llengua, no pots, igual que n'hi ha expressions també que a lo millor moltes vegades les dic en francès i no sé per què, i ix així, és a dir, te tria la llengua, te tria la poesia i te tria la literatura d'alguna manera.
Això que has dit, que el poema ja hi és, no?, abans que l'escriga el poeta,
sí.
A mi m'ha fet pensar en allò que deia Miquel Àngel, no?, que l'escultura ja estava dins del bloc de marbre i que sí, només calia llevar allò que sobrava.
Exacte.
No? Anar llevant les coses que sobraven.
Aquesta idea jo crec que subjau sí, al llarg de la història. És que aplegues a aquesta conclusió d'alguna manera. Al principi, quan comences en la poesia, jo, a parlar de la meva experiència, no parava en això. Però després, conforme vas escrivint, te dones compte i dius, no, és que ja estava, eres tu qui té que donar-li forma, no? I la forma la dones en les eines que serien les lectures, d'on tu has après, i aquestes eines, que són les teues pròpies eines, és la teua veu, la que dona forma al que està allà en el cap escrit. És una teoria que aplega jo i han aplegat altres, però ja no sols en el món de la literatura o la poesia, sinó en el món de l'art. Jo crec que està tot vinculat a lo que és la creació, l'home com a expressió, com a ser capaç de crear, creador, en el mite de semblar un déu, no? per dir-lo d'alguna manera, no? Crec que està ahí tot. Tot, bueno. Està tot amagat i està per descobrir, i cadascú ho descobreix en un moment donat.
És molt suggerent, tot això.
Sí.
Vale, estem comentant al llarg de l'entrevista que la teua obra poètica la tens escrita en valencià i en castellà, val?
Sí.
Que és la teua llengua materna. I aleshores hem sentit moltes vegades aquesta frase, traduir és trair. De fet, així tots hem tingut pràctiques a classe de fer traducció i hem vist que realment és bastant difícil. Aleshores, des del teu punt de vista, quins trobes que són els principals reptes per a un traductor quan tradueix poesia? I en el teu cas, que tu ets la mateixa autora que es tradueix, aleshores això ja és...
Sí. Doncs jo parlo des dels meus escassos coneixements i sempre des de la meva experiència. En la poca experiència que he tingut en el tema de la traducció poètica, que és algo en el que estic molt implicada cada vegada més, dir que el punt de partida, ja directament, la poesia és el repte. I a partir d'ahí, enfrontar-se davant un poema escrit en altra llengua ens obliga a moltes coses. Primer, a conèixer la cultura. et dona l'oportunitat de viatjar, de comunicar-nos. I el més interessant és eixe bagatge que vas assolint, no? I que t'enriqueix. També, en el cas dels dubtes, tenim els diccionaris, les enciclopèdies, i malgrat que es tinga un domini de la llengua, jo penso que dominar almenys dues llengües ben dominades, o sigui, ben parlades i ben enteses, és complicat. És complicat i bueno, jo en aquest sentit em considero prou afortunada. Però vaja, en el meu cas, en el de la traducció de la llengua, és el mateix. Tu tens, clar, estàs tu traduint a tu mateix, però jo crec que el veritable... Tu saps el que has volgut dir i saps quina ha sigut la teua intencionalitat. Realment, quan te poses en la producció o la creació o l'obra d'altra persona, és quan veritablement tu tens el llistó molt alt, és a dir, a plegar, a dir el que ell volia dir, la seva intencionalitat. Després, la traïció jo penso que consisteix en captar al 100% això, el que ha volgut expressar l'autor que ho ha fet. En tot cas, si l'autor està viu, tens la gran sort de poder establir un contacte i per supost que n'hi has que feeling. Això és molt important. I, per altra banda, si l'autor ja és mort i damunt no és contemporani, això complica més les coses. Tens que veure el context històric, la història, el moment històric en el que l'autor ha escrit eixe poema i també el moment puntual, que és el moment puntual de la llengua. La llengua, és el que jo dic, és un ésser viu, no? Va canviant al llarg del temps. I en aquest cas... les traduccions tenen la seva vigència també i no sé, penso que és una tasca molt complicada, però per a mi, des de la meva visió, crec que és estupenda, és molt bonica i a més és que te dona molt de joc per descobrir moltíssimes coses de l'autor, de la poesia, de la literatura, de la llengua. És apassionant, sincerament.
Podríem preguntar-te també, Estel, pels teus projectes de futur. Quins projectes tens en aquests moments?
Bueno, de futur tenim enguany la segona edició de Xipoetes, que enguany aniran al circ, baix la temàtica proposada pel col·legi, que és el circ. Desenvoluparem els materials i traurem els ossos o el que faça falta, els fonambulistes del vers o els domadors de la rima, no sé el que serà, però és que estic preparant al voltant d'eixes conceptes, el taller ja estic
en plena tasca de creació.
Després també m'han comentat de fer un altre taller al voltant del text poètic, que s'anomenarà segurament del text poètic a la posada en escena, que ve una mica a partir de la meva experiència en la creació de performance, no? Com va ser la primera que vaig fer en companyia d'una altra poeta que es diu Malditos Poemas. I una posada en escena que també varen fer 6 poetes valencianes l'estiu passat, no l'altre, que es deia Escama. I això segurament està adreçat a xiques de batxillerat i de l'ESO que estiguin interessats en la part del teatre i tal, per veure quines oportunitats dona un text poètic per tal de dur-lo a traslladar-lo a una peça teatral o bé a una performance, no? Després també tinc ahí un projecte de llibre virtual en el que estic treballant des de gener de l'any passat, que va ser arran del recital Poesia contra la barbàrie, que vaig una mica coordinar així a València, i que és un projecte sense ànim de lucre, però que sí que estic posada a fons en el tema perquè crec que és algo molt bonic, que és una, diguem-ne, com una espècie de documental, de documentació del que se va fer aquell dia així a València, i que possiblement estiga patrocinat per una editorial jove valenciana que li ha agradat el projecte. I després també tinc ahí un projecte d'una plaquet que va sorgir fa uns mesos que l'ha anomenada La sirena que comia gatos, 9 poemes per a niños adultos, que és només una plaquet de 9 poemes, però que jo ja la he concebit com un llibre d'autor, és a dir, vull anar una mica més enllà de la poesia, no només poesia, sinó a més el format en aquest temps en què entra en crisi el llibre i que estan introduint-se nous formes de lectura, pense que el llibre serà una peça de museu dins de poquet, és a dir, vull treballar aquesta vessant també. El llibre d'autor com a peça única o seriada o acotada en la qual tenim un altre tipus d'art, no? Diferent. Altra banda, per altra part, estan les noves tecnologies que, bueno, avancen i són arrossegadores i que no ens podem tancar això, i també estic en això, però el llibre penso que no hem de deixar de tindre-lo a la capçalera, no?, del llit.
Estel, ja per acabar, sí, ens agradaria que ens llegissis un poema perquè els nostres oients continuïn gaudint del teu treball.
Bé, he llegit un dels poemes que formen part de la primera antologia que va publicar la Politécnica, si la editorial, que es diu Poliversos, i és un poema que forma part... Els poemes de Poliversos són poemes que integren un poemari que es diu Mar d'Estels. Este poemari, jo estic treballant constantment en ell i vaig afegint, llevant, quitant, no sé, és interminable. Però bé, està bé. He llegit un poema que es diu Fado, que està inspirat en la música del fado i, a més, està inspirat en una persona que vaig conèixer fa ja uns anys, que és Teresa Rita López, una poeta portuguesa que està especialitzada en l'obra de Pessoa i m'agrada moltíssim. De fet, al final de lo que és el poema hi ha uns versos traduïts per mi al valencià de Teresa Rita. I vaig a llegir-vos, a veure què vos sembla. Quan com avui m'envaeix al cor la ira, escolta la Càtia i solament en calma aquest fado que meix de la gola amb la veu de la guerreiro. També el record d'aquell dia a l'Algarve ple de llum. Agenollada acollia les petites petxines atlàntides sota el barret blanc que em protegia. L'aigua era molt freda, les roques tan a prop eren que traspallaven el meu cor. La mar, tan brava, tan blava com els ulls de la Teresa Rita aquella vesprada. Ona, ona, ser a ser, la vida va i ve, mar sense fi de vides.
Que bonic.
Sí. M'imagino la mar. Gràcies. Calmosa.
Sí, bueno, no sé si coneixeu l'Algarve, la famosa escena de les roques. Bueno, pues això està inspirat en un moment que jo vaig tindre allí a l'Algarve, no? Estava el meu fill recollint a prop de la vora de la mar les petxinetes i n'hi ha una instantània que se me va gravar en el meu cap. La llum, el sol, l'Algarve, el fado, la Teresa Rita aquell dia, quan la vaig veure, me va portar allà. I, bueno, en un moment de ràbia que escoltes a la Càtia Guerreiro, en aquesta veu tan especial que té, que a més és metgessa i és cantant, és a dir, que és una dona que també té unes vessants una mica estranyes i que, bueno, tot està ahí en la rentadora, barrejat, i després...
És el poema. La bugada és el poema.
La bugada és el poema. La roba estesa, diem-ne. Després la planxem. La deixem dormir primer.
Després ja hem tornat a coses de dones, molt malament.
Clar, però és que mira, últimament li vaig regalar el Poliversos a una persona i me va escriure un correu dient-me: estic disfrutant de la teua profunda poesia domèstica. Jo me vaig quedar al·lucinada. I és que és de veres, parlo moltes vegades de coses domèstiques i sense donar-me compte, però vaja, no sé.
Bueno, en tot cas, ara rentar la roba també és d'homens, o sigui que...
Sí, també.
Ja ho sé, ja m'has estirat les orelles.
Sí. Moltes gràcies, Estel.
Gràcies a gràcies. Vosaltres i ja sabeu que quan vulgueu vos done una altra vegada la brasa poètica.
Tornes a contar-nos tots els projectes, Estel. Molta sort en tot.
Gràcies, gràcies.
I ara escoltem Espeig, un grup que ha evolucionat des del rock festiu dels inicis cap a la identitat més intimista i madura.
que se n'ha fet de snitzola fresca. Fot un cibre més a cau d'orella. Amagats rere un arbre sols, passejant per l'herba. Tot semblava tan senzill, tan real, mentre et mirava els ulls. Aquests ulls de color verd. Quant de temps fa ja d'aquests dissabtes anant al refugi amb la ràdio dels teus pares, aquell estaves amb el temps tremolant ben agafats. Totes les promeses eren tan reals que tu et mirava els ulls de color mel. Aquells ulls de color mel. Ja no recordes la nostra cançó. Ja la 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 la. Tot sol, tot és tan diferent. Et vaig tornar a veure i Déu meu, que maca ets. De vegades penso en aquells temps i em sento tan estrany. I com canvia el veure'l tot sense tenir el filtre dels teus ulls. Nostra cançó. Xa la 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 la.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Ulls de color mel, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules poetessa i apariat, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat la nostra convidada Estel Júlia al llarg de l'entrevista. Escoltem ara les frases que Toni tot seguit es llegirà. Toni?
La poetessa Montserrat Abelló guanyà el 2008 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en reconeixement a la seva llarga trajectòria, tant en el vessant literari com en l'humanista i el civil. El poema Pòrtic, de Guerau de Liost, inclou versos apariats d'una bellesa excelsa, com ara els següents. Bella ciutat de marbre del món exterior, esdevinguda aurífica dins un esguard d'amor.
Pel que fa als mots poeta i poetessa, venen del llatí poeta, ja que és del grec poietes, que vol dir pròpiament creador, autor, poeta, derivat de poieo, que volia dir fer en grec també. Ens interessa comentar-vos que a l'hora de formar el femení del mot poeta usem el sufix S i no canviem la E àtona per la A, com faríem usualment en paraules com mestre, mestra. El fet que el mot poeta forme part de la tradició oral i escrita de la llengua és la principal raó perquè s'use aquest sufix i no un altre. Recordeu que la paraula poetessa s'ha d'escriure sempre amb doble S. Quan el mot apariat, en el context de la poesia, es refereix al conjunt de dos versos que rimen entre si. Ara bé, quan el to dels versos apariats és satíric o humorístic, s'anomenen redolins. En tot cas, però, allò que no podem usar és el barbarisme pareado. I ara, com una setmana més, doncs volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem, Toni.
Cuando empezó a escribir, creía que todo el monte era orégano, pero pronto se dio cuenta de que tenía que trabajar muy duro.
De segur que la sabeu i l'heu utilitzat alguna vegada, però Toni ara ens la diu.
Quan va començar a escriure, es pensava que tot eren flors i violes, però ben aviat s'adonà que li calia treballar molt dur.
Aquesta frase feta, pensar-se que tot són flors i violes, es diu per a expressar que algú considera que allò que vol dur a terme és fàcil i plaent.
I ara us deixem en Quan l'alba queda lluny, una cançó de pop rock amb influències punk.
Ja no tens dempeus, es perdó. UPB Ràdio, 102.5.
I després de gaudir amb el grup Detectors, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. El text d'avui parla d'una polèmica literària medieval entre Jaume Roig i Isabel de Villena. Escoltem ara el que ens llegirà Toni.
Tots, si em creureu, elegireu no mai amar, ans desamar, mai inquirir ni perseguir, jamés caçar, menys abraçar, foc immortal, d'infern portal, dones damnades, enverinades d'aquell verí amb què ferí, el llur antic primer amic, Eva de mort, dins d'aquell hort on font formada. Per llur errada, lleixer el llavor de frau, error, e gran malea a sa ginea. E quan te són ara en lo món, són diableses, dimonieses, car les primeres amors són veres, e tots temps duren. Per so hi aturen tant los diables, d'ells són amables, mai se'n partixen ni se'n desixen. Són versos de l'Espill, del metge valencià Jaume Roig, una mena de novel·la en vers que constitueix una ferotge diatriba contra les dones. Escrit cap al 1460, l'Espill continua una tradició misògina molt difosa en el món cristià medieval. D'altra banda, pel que fa als valors pròpiament literaris, l'obra de Jaume Roig destaca per la riquesa i força del seu llenguatge i pel fet que presenta, amb tota mena de detalls, un veritable fresc de la vida quotidiana en la València del segle XV. En una altra gran obra del segle XV valencià, La Vita Christi, Vida de Jesucrist, de Sor Isabel de Villena, abadessa del monestir de la Trinitat del nostre cap i casal, s'ha pogut veure una rèplica premeditada a l'insult misògin que és, en la seva totalitat, l'Espill. Una tesi que Albert Hauff atribueix a Joan Fuster i que ell mateix considera com a probable. Continua Hauff. A la vella tradició que definia la dona com a porta de l'infern, apte llinatge per enganyar homes, com deia Eiximenis, monstre de luxúria i antologia de brutors i abominacions, segons narra el vell Roig, Sor Isabel hi oposarà una visió cristiana de la dignitat femenina. Les dones, amb la discreta col·laboració de Sor Isabel, són lloades de manera sistemàtica per Jesús, l'home de màxima i millor guanyada autoritat, i precisament en base a la seva amabilitat i pietat, és a dir, la seva superior caritat, i la seva humilitat, virtuts, totes elles, antagòniques de les suposades virtuts masclistes, míticament exaltades per la cavalleria. Així, Sor Isabel no només estaria responent a Jaume Roig, sinó que oposaria una ètica superior d'arrels evangèliques a la pròpia d'obres cavalleresques com el mateix Tirant lo Blanc. Acabem amb les paraules que Isabel de Villena posa en boca del mateix Jesucrist que al cel s'adreça així a Eva. Ja lo vostre pecat és remès e perdonat. Gran és estat lo vostre pecat, e gran redemptor haveu mereixut per mitjà de la vostra digna penitència. E per això he donat a les dones per capitana i senyora la mia mare, Maria, perquè les guarde i les defenga d'aquells que d'elles mal voldran parlar. E vull que vos, Eva, siau tinguda en gran reverència i devoció per homes i dones, i los qui de dones mal parlaran cauran en la mia ira, car pensar poden que la mia mare és dona qui ha mereixut a totes les filles vostres gran corona, i els és una salvaguarda tan forta que ningú no les pot enutjar que a mi no ofenga molt.
I la pregunta d'aquesta setmana és: tant Jaume Roig com Isabel de Villena estigueren vinculats al monestir de la Trinitat de la ciutat de València. Ella, com hem dit, en fou abadessa, mentre que Roig hi va prestar servei com a metge. Aquest monestir havia sigut refundat a mitjan segle XVI per un personatge molt important d'aquella època. Ens podríeu dir qui va ser aquest important personatge que va refundar el monestir de la Trinitat de València? Repetim la pregunta, pareu atenció. Ens podríeu dir qui va ser l'important personatge que va refundar el monestir de la Trinitat de València?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en el qual us preguntàvem què vol dir en àrab el nom Al-Baida? I la resposta correcta és en àrab, Al-Baida significa la blanca, nom que probablement feia referència al color blanc que té la terra de la major part de la comarca, la qual du també el nom de la vall d'Al-Baida. Aquesta setmana la persona guanyadora és Isabel Vicent García. Isabel, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres volem acomiadar-nos amb aquesta frase de Federico Fernández. Davant la poesia, tant fa tremolar com comprendre.